Ràdio Principat. Cerdanya, 104.4. Ràdio Estel, sempre amb tu.
L'opinió dels experts, l'actualitat del moment, les notícies d'Església nacionals i internacionals. Troba-ho tot a radioestel.cat. Per connectar amb la informació del moment, siguis on siguis, des de l'ordinador, el mòbil o la tablet. www.radioestel.cat, el teu portal, la teva informació.
Ràdio Estel i Ràdio Principat us convida cada setmana a la taula de l'Evangeli. Una conversa sobre el missatge litúrgic de cada diumenge.
Hola, amics. Novament amb vostès per a comentar la litúrgia dominical. Escoltarem les lectures de la missa d'aquest diumenge i anirem conversant sobre el missatge que contenen amb els nostres contertulians, que avui són Maria Carme Girard, mossèn Jaume Vila i mossèn Melcior Querol. Amb ells, doncs, ho farem de la litúrgia d'aquest diumenge, que és el 31 de durant l'any. I ara presentem els convidats. Maria Carme Girard, organista del Santuari de Núria, component de la Delegació de Joventut del Bisbat d'Urgell i membre del Seminari del Poble de Déu. Hola, benvinguda.
Hola, Déu us guarda.
Mossèn Jaume Vila, rector d'Oliana i canonge de la Catedral de la Seu d'Urgell. Hola, què tal?
Molt bé, Maria.
Mossèn Melcior Querol, rector de les parròquies de la Vall de Ribes i del Santuari de Núria. Què tal, mossèn?
Molt bé, content d'estar amb vosaltres.
Amics, amigues, l'Àlex Alsina es cuida avui del control tècnic. Els parla Maria Marín, presentant i conduint la taula de l'Evangeli. Som els estudis de Ràdio Principat a la Seu d'Urgell. Benvinguts, ben trobats.
Ràdio Principat i Ràdio Estel, sempre amb tu.
Escoltem ja la primera lectura d'aquest diumenge 31 de durant l'any, que és del llibre de la Saviesa i del capítol 11.
Senyor, el món tot sencer davant vostre és com un gra que tot just inclina la balança, com un esquitx de rosada que cau a terra al matí. Justament perquè ho podeu tot, us apiadeu de tothom i dissimuleu els pecats dels homes perquè puguin penedir-se. És que vos estimeu tot allò que existeix i no abomineu res d'allò que heu creat, ja que no heu fet res sense estimar-ho. Com persistiria res si vos no ho volguéssiu? Què continuaria existint si no rebés la vostra invitació? I vos, Senyor, que estimeu la vida, tot ho planyeu, sabent que tot és vostre, ja que el vostre alè immortal és present a tots. Per això, repreneu una mica els qui es desencaminen i servint-vos d'allò mateix amb qui han pecat, els amonesteu i els recordeu les seves culpes, perquè s'allunyin del mal i creguin en vos, Senyor.
Uns versicles sobre el llibre de la Saviesa que ens ofereixen una reflexió al voltant de la grandesa de Déu i ens fan contemplar el seu amor misericordiós i el seu poder. La correcció de Déu també és fruit de la seva estimació i és el senyal que indica el camí del bé i el de la fe. Això traduït als nostres dies, com ho veurien vostès? Qui vol començar, mossèn Melcior?
Doncs mira, Santa Teresa deia, constatant doncs, que Déu reprèn, corregeix amb aquells que estima, també deia, ara entenc perquè tens tants pocs amics. Perquè és que la correcció tampoc ens agrada, però és necessària. És necessari que nosaltres, doncs, que tenim tanta tendència a pensar-nos que som qui sap què, la lectura ja comença dient que el nostre temps, el nostre espai és molt petit. Com més tu compares què és el planeta Terra enmig de tot l'univers, és un gra que tot just inclina la balança. Vull dir, és que no.
Jo havia apuntat això, havia pensat. Havia apuntat
que ridícul que és la prepotència de l'ésser humà, quan ja només el món sencer aquí el deixa com un esquitx de rosada, i aquest món nostre, a dins de tot l'univers, que si avui en dia per internet ho pots veure, no? que va empetitint la Terra, empetitint, empetitint, i dins l'univers és que és com una partícula tan ridícula, i clar, dintre d'aquest món estem nosaltres, tota la humanitat, que ens pensem ser no sé què de per nosaltres mateixos. Hi ha una prepotència humana que penso que és bastant ridícula quan tens l'oportunitat de veure tota la immensitat del firmament. Això era un aspecte que havia apuntat a la lectura. I l'altre, jo havia posat aquí com dos interrogants, no? Estimem tot i tots com Déu ho ha estimat. Aquí la lectura ens diu que Déu estima tot el que ell ha creat, o sigui, tot allò que existeix. Tot és tot. I aleshores, nosaltres no abominem res, Déu no ho fa. Nosaltres tenim aquesta actitud, també, amb tot el que ens envolta. I quan parla de reprendre, diu una mica, no ens tira la cavalleria a sobre i ens amenaça amb l'infern i amb la condemnació eterna i amb totes aquelles coses que dius. El llibre de la saviesa ens reprèn una mica. I per què ens reprèn? Perquè retornem a la felicitat. O sigui, no ens reprèn per condemnar-nos, sinó perquè tornem a ser feliços, perquè tornem a gaudir de tot el que ell ha creat. A mi em convida això.
A mi que em convidi. Sentint-te a tu, em convide a constatar una altra vegada que hem jugat massa amb la gent. En el sentit que els hi han fet creure allò que ho presentàvem com a paraula de Déu, i de paraula de Déu, res de res.
Vigila el que dius, eh?
De paraula de Déu, res de res. I només càstigs i càstigs i penes eternes de l'infern i més penes eternes de l'infern.
Però ara ja no, això no.
Déu-n'hi-do.
Déu-n'hi-do, eh? Con otras palabras.
Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do. I tinguem present allò que s'agafa més mosques amb una miqueta de mel que amb un vas gran de vinagre. No hi portarem ningú pels camins de la llenya i dels càstigs i penes eternes de l'infern. Que l'infern existeix, naturalment que existeix. I crec profundament, com a possibilitat, sent tant com l'amor de Déu. El cel, com a realitat, existeix.
No, perquè és cert que és si tu et tanques a l'amor de Déu.
Exacte.
Però ets tu que no hi vols, que decideixes.
Exacte. No, Déu no condemni ningú, et condemnis tu. Un alumne, quan el suspenen, no el suspèn el professor, el suspèn ell. Perquè no té els coneixements oportuns d'allò que li pregunten.
Però ha de ser tan difícil condemnar-se. I és la possibilitat. Però quan tu... Perquè fins l'últim moment, fins l'últim respir, Déu està allà. I quan tu ja tanques els ullets, que et ve Déu i et presenta, qui hi ha que li digui que no? Quan el coneixes en plenitud. Perquè et dona aquesta oportunitat.
Jo sempre he dit, eclesiàstic no em vull ser. Eclesial sí. I la nostra església... i potser un contingent molt important de gent, s'han convertit més en funcionaris eclesiàstics que en ministres de perdó, de reconciliació i de l'amor de Déu. I que bé ens ha anat l'elecció del Papa Francesc. Que bé ens ha anat.
Molt bé, perquè amb tots els temes de morals...
És un retornar als veritables valors.
Recordo que el salm responsorial d'aquest diumenge 31 de durant l'any és el número 144 i que té per resposta: beneiré el vostre nom per sempre, Déu meu i rei meu.
I diu: i el Senyor és compassiu i benigne, lent per al càstig, gran
en l'amor. Salm 102?
No, 144.
144. Sí.
Però és que alguna cosa...
Digues, monsieur.
No, hi ha aquests grans valors que són els que el Papa Francesc ens està recordant i que ha de ser el nostre discurs. Parlar no d'un Déu jutge que et castiga, sinó aquest Déu que és compassiu i benigne, que és bo per a tothom, que estima entranyablement tot el que ell ha creat, tot el que ell ha creat és bo. Per tant, repensem una mica tot el que existeix, tot el nostre ésser, tota la nostra realitat. Adonem-nos que la intenció de Déu és que siguem feliços.
Jo, afegint el que has dit tu, mossèn Melcior, et diria que hi hauria una contradicció, ja que Déu crea del no res i conserva, que això és el més important, conserva i crea del no res, que no estimés que condemnés d'entrada allò que ell ha creat, i en especial l'home. Seria una contradicció impressionant. I en Déu no hi ha contradicció. I si Déu és amor, com ens diu Sant Joan a la primera carta, conto que és la primera carta, pues, s'ha creat per amor. I res més. I ens ha deixat lliures.
Sí, i no coneix res fora d'aquí.
Exacte.
Proposo que passem ja a escoltar la segona lectura, que és de la carta de Sant Pau als cristians de Tessalònica, i del capítol primer, i també un verset del segon.
Germans, sempre preguem per vosaltres, demanant que el nostre Déu us faci dignes de la vocació cristiana i amb el seu poder dugui a terme tots els bons propòsits i totes les obres que la fe us inspira. Així el nom de Jesús, el nostre Senyor, serà glorificat en vosaltres i vosaltres en ell, per la gràcia del nostre Déu i de Jesucrist el Senyor. Pel que fa a l'adveniment de Jesucrist, el nostre Senyor, i la nostra reunió amb ell, us preguem, germans, que no perdeu el seny ni us alarmeu, encara que una suposada revelació de l'Esperit o una dita o carta que passés com si fos nostra anunciessin que el dia del Senyor és imminent.
Aquesta segona carta de Sant Pau als tessalonicencs té com a tema central la vinguda del Senyor. L'apòstol els recomana que es mantinguin ferms i dignes de la seva vocació en el camí de la fe. Paraules tan adients per als nostres temps, per a nosaltres, cristians d'aquest segle XXI, desitjosos, delerosos d'estimar Jesucrist, de servir l'Església. Qui comença?
Jo.
Ai.
Si ho vull començar alguna vegada.
Sí, sí.
Que vull emportar la palma al doctor Melcio.
Sí, Déu-n'hi-do, és veritat. Jo us cedeixo la paraula.
Comença.
Mossèn Jaume, digui.
Jo diria que l'Església, amb gran pedagogia, posa aquesta lectura de Tessalònica, aquesta carta de Sant Pau, al final de l'any litúrgic. I per què ho fa? Perquè meditem sobre la vinguda, segon, de Nostre Senyor Jesucrist, i sobre les veritats de la vida eterna futura. I aquí recordaré el nostre estimat doctor Martí, que molt sovint ens parlava de les veritats de la fe, i nosaltres ja ens en riem quan les veritats de la fe, i nosaltres ja ens en riem.
Vol dir monsenyor Joan Martí Alanis.
El doctor Martí, que va ser bisbe nostre durant 32 anys. Ens en riem. Però era un home, ja els coneixeu més que jo, era un home intel·ligent, I era un home profundament creient. Sí, d'això en parlava sovint. I les veritats de la fe i de la segona vinguda de Jesús, potser ens ho mirem amb molta distància. I la fe és per viure, i per viure cada moment. I jo la fe la definiria com aquella resposta que Maria va donar a l'arcàngel Gabriel, que es faci. I tot això doncs, a què ens prepara a l'encontre definitiu amb Jesús, que aquesta és la missió de les lectures d'aquest.
Sí, creure, diu també els hebreus, és posseir anticipadament, per tant, és un... Aquest encontre que tu esperes és posseir-lo anticipadament.
Oh, és que comença dient... Demanem, preguem, perquè sigueu dignes de la vocació cristiana. Tenim una vocació, que és a Crist. L'altre són serveis. Són els sagraments. El ministeri és un servei. Però la vocació és a Crist, i aquesta és comú a tots. Vull dir que la nostra vocació és ser un altre Crist. Per tant, ja és aquesta experiència de Maria. Facis.
Facis. Mi.
Per tant, ja és aquesta vocació. Després aquí... Jo torno a lo que altres diumenges hem parlat de la formació. Els bons propòsits i totes les obres de fe que uns inspiren. Ens fem bons propòsits i obres de fe. Vull dir, ens plantegem això, els cristians.
Serveixen els propòsits?
Quan jo parlo de formació, no parlo de formació intel·lectual, que l'Església ja ho fa a través dels seminaris i de les facultats i de les instituts de ciències religioses, que està molt bé, que és la part intel·lectual de la raó i la fe i tot plegat. No, no, jo quan parlo de formació, parlo de formació catequètica cristiana. Ajudem a la fe, a la gent a viure la seva fe, a ser responsables, a fer-se aquests propòsits. Ajudem les comunitats. Jo em refereixo, quan parlo de formació, em refereixo a aquesta formació, que evidentment va amarada amb la Bíblia, la litúrgia, la dogmàtica i, la història i de salvació i tot plegat. Sí, que hi ha d'haver-hi contingut, però aquest contingut perquè ens ajudi a viure aquesta fe, no per tenir moltes grans idees intel·lectuals.
Dos coses. Tu, mossèn Melcior, si no ho he entès malament, has dit: serveixen els bons propòsits? I molt.
I molt.
I et citaré, a Santa Teresa. Quan visite per última vegada, em sembla que és Valladolid, que tenia de priora una neboda seva, que li diu que marxi, que no la vol veure més, també per qüestions d'herència. Què els diu Santa Teresa a les monges? Els diu textualment el que jo us diré: dense a tener buenos propósitos, porque aunque no se lleven a cabo, son de gran provecho.
Per tant, no serveixen els propòsits. Sí que,
sí.
Sí que serveixen,
sí, perquè, sí.
Aunque no se cumplan, són de gran provecho.
Clar.
Ho sent molt, per què vostè afirmava que no...
No, no.
Que, jo, preguntava si
jo qüestionava, qüestionava
el tema. No ho qüestionis.
Deixem-li que s'expressi.
Deixa'm acabar. Que em teniu copat. Imagina't que tenint-los no els complim. Si no els tenim, res de res.
Mossèn Melcior, expressis, sisplau. Sí.
No, jo deia en el sentit de que tantes vegades, si tu obeeixes una correcció que et fan...
No parla de correcció, buenos propósitos.
Sí, 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 però tal com deies tu, deixa'm acabar.
Ah, que el que t'hi sortit... T'ha sortit la criada respondona, diguis.
Que, amb una realitat com la nostra, eclesial, sempre hi ha una correcció que et fa... És a dir, si tu estàs obert a la correcció, doncs que la vida, que les persones, que el mateix bisbe, que els que tens al teu entorn et fan, aleshores, això, si tu realment assumeixes el que et ve de fora, entre cometes, funciona més que no pas si tu per tu mateix decideixes que jo m'he de fer aquest propòsit de no sé què, no sé quantos.
Però el pitjor és no pensar-hi res, perquè almenys no. Si et fas propòsits, vol dir que hi penses.
Hi penses.
I després ho podràs o no ho podràs realitzar.
Un desig,
mira, això ja deixem-ho.
Hi ha un desig.
I llavors tu, nena, quan has parlat de la formació litúrgica, et recordaré una afirmació del Vaticà II, que a la vegada el Vaticà II la va treure del papa Pius XII, quan va escriure Mediator Dei, que la litúrgia és l'exercicio del sacerdocio de Jesucristo. Ho dic en castellà perquè me l'he tragat aquesta encíclica en castellà més d'una vegada. Per tant, catequesis, tot el que dius tu, excel·lent. Però també formació litúrgica i formació bíblica i sí. Té de bé, fillet.
Ja ho he dit que és necessària. Sí, que s'ha d'incloure.
Potser sí que ho
s'ha d'incloure, sí.
Però...
Sí. No, jo ho he dit.
Però és necessària.
És necessària. I després una altra cosa que jo dic aquí, a mi m'ha fet gràcia, ara és anecdòtic el que diré, Diu, no perdeu el seny ni us alarmeu amb cartes suposades de que arribaran les filles... A mi em fa gràcia perquè estem al segle XXI i encara ara...
Passa el mateix,
que amb canvi de segle, amb canvi d'any, no sé què, s'ha d'acabar el món i la humanitat encara passem per aquí. Vull dir que encara ara... Que també és vàlid, no?, això al segle XXI, perquè encara...
Vols que si no fos vàlida la paraula de Déu ara, tanca i marxem,
No, però fa gràcia, perquè encara pequem del mateix.
Una tertúlia, com vostès poden escoltar, amics oients, doncs molt animada, aquí molt engrescada, parlant, doncs, a veure, del missatge litúrgic d'aquest diumenge 31 de durant l'any. Estem compartint-la a mossèn Melcior Querol, que és rector de les parròquies de la Vall de Ribes i Santuari de Núria, amb la Maria Carme Girard, organista del Santuari de Núria, component de la Delegació de Joventut del Bisbat d'Urgell i membre del Seminari del Poble de Déu, i amb mossèn Jaume Vila, rector d'Oliana i canonge de la Catedral de la Seu d'Urgell. Ara proposo que continuem endavant, tot escoltant la darrera lectura, o sigui l'Evangeli, que aquest diumenge és de Sant Lluc i del capítol 19.
En aquell temps, Jesús anà de pas a Jericó. Un home que es deia Zaqueu, cap de cobradors d'impostos i ric, intentava de veure qui era Jesús, però la gentada li privava la vista perquè ell era petit d'estatura. Llavors, per poder-lo veure, corregué endavant i s'enfilà en un arbre al lloc on Jesús havia de passar. Quan Jesús arribà en aquell indret, alçà els ulls i li digué:
Zaqueu, baixa de pressa, que avui m'he de quedar a casa teva.
Zaqueu baixà de seguida i el rebé tot content. Tothom qui ho veié criticava Jesús i comentava el fet que s'hagués quedat a casa d'un pecador. Però Zaqueu es posa dret i digué al Senyor:
Senyor, ara mateix dono als pobres la meitat dels meus béns, i a tots els que he defraudat els restitueixo 4 vegades més.
Jesús li digué:
Avui s'ha salvat aquesta casa, ja que aquest home també és un fill d'Abraham. És que el fill de l'home ha vingut a buscar i a salvar allò que s'havia perdut.
Situem l'escena. Jesús, fent camí a Jerusalem, entra a Jericó, una important ciutat situada a uns 24 quilòmetres al nord-est de Jerusalem, prop del riu Jordà, on hi havia força activitat comercial. I aquest Zaqueu, doncs, és cap de cobradors d'impostos i ric, i té un trobament amb Jesús que li toca el cor i el converteix. Paraules també molt actuals per nosaltres, convidats pel Papa Francesc, doncs, a sortir, a conquistar la gent que està allunyada de l'Església, i també, per què no, els que som a dins. Què els hi sembla?
Aquest text a mi m'ha vingut en mente aquelles paraules de Sant Agustí, que Déu té set, que nosaltres tinguem set d'ell. I això es veu aquí, amb Zaqueu, corregué endavant, s'enfilant un arbre, té set, té desig, busca, s'espavila, es fa present, busca. Alhora que Déu també el va buscar. És l'encontre entre dos desitjos. I la veritable conversió neix d'aquí, de que realment tu tinguis desig de Déu, que el vagis a buscar, que cerquis, que busquis, que tinguis set.
Jo pensava que... O sigui, jo pensava que Zaqueu tenia més com una curiositat humana, de dir, a veure qui és aquest Jesús. I que Jesús agafa aquest sentiment humà, de dir, a veure qui és aquest home, i pam, s'introdueix, sí, i entra. O sigui, per poc que li obris la porta, perquè jo no sé si Zaqueu aquí tenia gaire desig de conèixer Déu. Vull dir, que aquí no ho diu, no diu que fos una persona que tingués... Sí,
estic totalment d'acord.
No sé, jo penso que és Déu que entra en el moment, en aquella cosa que dius, aquell home, ni que sigui per xafarderia, vol veure, i Jesús aprofita aquesta miqueta, no?, de curiositat que aquest home té per, pum, sí, i rompre la seva
vida. Jo més, no?, que curiositat diria que era l'atractiu de Jesús. Intentava veure qui era Jesús. Clar, aquí hi ha un desig. Era una persona que té un gran atractiu. I aquest atractiu també és una cosa que ens hem de qüestionar nosaltres. Quin atractiu tenim nosaltres avui a les nostres parròquies? Ell corregué endavant, desig, corre endavant, s'enfila en un arbre. Veus una persona que busca, que ha sentit l'atractiu de Jesús.
Jo ho deia molt també perquè, com que amb el Papa Francesc parla molt d'anar a les perifèries, no? No només les perifèries dels pobres, sinó en el món intel·lectual, en el món universitari, en tots els àmbits socials que ens envolten. Jo penso que aquest atractiu que tenim els cristians, que el tenim, perquè per allò on passem, si tu vius en coherència, tens un atractiu, jo ho veig, que ens fixem en aquella persona que potser ens està observant de lluny i actuem, i anem cap allà, i ens hi fem present, i obrim una conversa, pagana, si vols, comencem per aquí. O sigui, que siguem astuts com Jesús ho és, en entrar en aquell que potser troba quelcom de diferent en les nostres persones i que no gosa seguir-te o pronunciar-se, però tu que veus que hi ha una tensió, no? I aleshores, jo penso que quan ens parla d'anar a les perifèries és d'anar a buscar aquesta gent que té un desig de veritat, que busca, no? Sigui en la ciència, sigui en la en l'àmbit que sigui, l'home vol la veritat i vol la felicitat, és un desig innat, vull dir, ho tenim tots, no?
I que l'Església em sembla que havia deixat bastant de costat. I ja només cal parlar del món obrer. El gran papa, Lleó XIII, amb la Rerum Novarum, obre una gran perspectiva social. Però ja havia fet tard, l'Església. Ja se li havien escapat. I ara, amb un gran sentit evangèlic, eclesial, digueu-li com vulgueu, el papa Francesc, això com que ho ha mamat i ho ha viscut, per això fa el que fa. Per això fa el que fa.
Aquí el que m'agrada molt també és la resposta de Jesús, que va més enllà del que pensarà la gent.
Em passa, com es diu vulgarment.
Em passa. Perquè, clar, en aquella època, si tu anaves a menjar amb un pecador, és que entraves en comunió amb ell.
Exacte.
I, per tant, esdevenies pecador igual que l'altre, no? Aleshores, Jesús se salta de tot aquest protocol que hi havia en el seu moment perquè va a la persona. Interessa la persona per sobre de tot. I encara que la gent el criticava, ell, avanti.
Has dit, passava. Passa, eh? Passa.
No, que passava de la gent.
No, però que això passava abans.
I passa ara.
I passa, perquè jo m'hi he trobat, eh? Anys A, que a mi em venien a la parròquia on era, unes nenes del carrer, pel que sigui, venien a berenar, simplement, pel que sigui, i no eren les nenes modèliques del poble. Jo ja sabia qui eren aquestes nenes, per això les acollia. Però van venir de la parròquia a dir-me, ja saps qui acunys a casa teva? Saps qui són aquestes nenes i amb qui van? I el que fan? I jo els hi vaig dir, ja saps per qui va venir Jesucrist?
Preferentment pels pobres.
Per aquestes nenes.
Ho diu el Consell Vaticà II.
Què hem de fer? Tancar la porta?
No.
Perquè porten una vida dissoluta, que és aquella que els hi estem oferint nosaltres, per altra banda, la societat que els hi ofereix.
Fa un temps va sortir a La Vanguardia, que llàstima que no ho vaig guardar, un article que parlava del que hem donat o del que donem o de la formació que tenen els nostres joves. I acabava l'article dient el que els hi hem donat nosaltres, així que no els culpem. Així que no els culpem, el que els hi hem donat nosaltres.
Sí, vull dir que hem d'acabar una mica també amb... O sigui, de no escandalitzar-nos del
pobre...
Per què
escandalitzar-nos?
Bueno, perquè ens podem escandalitzar, perquè hi ha gent que s'escandalitza, ja saps qui és aquesta, ja saps qui és aquell, ja saps qui ha vingut. Diu, sí, clar, els pobres, els que són aquests, els que se t'apropen, són aquells que necessiten quelcom.
Mira, vull dir, no, el Vaticà II és ben clar. Jesús ve per tothom, però ens diu el Vaticà II preferentment pels pobres. Preferentment.
Sí, però els pobres aquí són, sobretot, aquells que tenen...
De totes menes que vulguis.
Sí, de totes menes, però, esclar...
De totes menes, No parlis amb aquest perquè es drogui, les padrines. Es drogui. Aquest té el sida. Aquest és ha sortit de l'armari. Però què és això? Jesús amb tothom.
Ve per tots.
Per tots.
Ve per tots.
Preferentment per tots. Pobres.
Sí. I els pobres són els que no són autosuficients.
Entre altres, és un tipus de pobres, aquests.
Molt bé, doncs aquesta sintonia de fons que ens posa el nostre tècnic de control avui, l'Àlex Alsina, vol dir que hem arribat al final del nostre programa, que hem d'acabar-lo en definitiva, i no ho farem abans d'acomiadar-nos dels nostres contertulians i agrair-los la participació en el programa. Gràcies, Mari Carme Girard.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies, mossèn Melcior Querol.
Gràcies, i recordar que durant el novembre no hauries obert els caps de setmana, que anys enrere estava tancat.
Ah, doncs gràcies per dir-ho. I també moltíssimes gràcies, mossèn Jaume Vila.
Gràcies, i recordar que el nostre bisbat d'Urgell, aquest diumenge, celebrarem el nostre patró, Sant Ermengol. Que també és patró dels carons.
Doncs també gràcies per la notícia. Amics, gràcies també per tots els missatges de correu electrònic que ens fan arribar a la nostra adreça taulaevangeli@radioestel.cat, taulaevangeli@radioestel.cat, amb els seus comentaris, els seus suggeriments i les seves opinions, no cal dir-ho. També gràcies per la col·laboració amb el Facebook. També dir-los finalment que els esperem la setmana vinent. Els ha parlat Maria Marina. Adéu-siau.